a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, et parlo ja des de Lleida, com sempre, ja saps, és un autèntic plaer que comparteixis amb mi aquests minuts darrere a COPE Lleida. Avui és dilluns, comencem setmana, i bé, ha estat un cap de setmana, almenys a territori lleidatà, doncs, meteorològicament parlant, amb temperatures molt suaus, la veritat, nuvolades, però poca pluja, poca aigua. De fet, avui llegia un article, i el tens a la web de cope.es/Lleida, la denominació d'origen protegida Les Garrigues diu que la previsió que havien fet de, bueno, de bona anyada, de bona temporada amb el tema de les olives, doncs que a falta de les pluges, que no serà tan bo com creien. O sigui que sí, que plou molt globalment, si vols, però a casa nostra no massa. De fet, l'Armando això ja ens ho ha estat explicant, que setembre i el que portem d'octubre anem per sota del registrat, per exemple, l'any passat, amb pluges. I, vaja, no és per tornar-nos a preocupar, perquè anem de cara a la tardor i se suposa que tornarà a ploure, els embassaments no estan en aquelles situacions crítiques de l'època de gran sequera, però que no hem de perdre de vista que l'aigua, escolta, que l'hem de conservar, que no val allò de que com que dos o tres mesos plou molt seguit ja no ens preocupem de res, al contrari, que hem d'estar pendents. En fi, hores d'ara, 20 graus a la ciutat de Lleida, pràcticament, no arribem, però pràcticament, ens hem quedat a una mínima de 16 graus i mig, molt suau, ja veus que les mínimes són molt suaus. Com es presenta la setmana? Perquè, clar, no sé si hi ha canvis o no hi ha canvis. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia i bona hora.
Mira, amb l'Armando ara...
Vull comentar això que acabes de dir abans. Sí. L'any passat, setembre-octubre, van arreplegar només a la ciutat de Lleida al voltant de 180 litres.
I aquest any?
Enguany portem 21,4.
Clar, és que és molt menys.
El mes d'octubre, en la mitjana general, és el més plujós de l'any, 44 litres de mitjana, tot i que té unes variacions enormes.
Clar.
Enormes vol dir de més de 100 litres a no res. És a dir, i quan veus tota la sèrie històrica, que últimament l'han ampliat a 175 anys, és la disbauxa plena.
Ja.
Molts anys, poca cosa, un 34% dels anys plou menys de 20 litres, i després n'hi ha uns quants que plou mitjanament bé i altres molt. El que acabes de dir, sí que n'hi ha una sequera al secà de l'Urgell, de la Segarra i de les Garrigues, i una mica del Pla d'Urgell, en quant al secà per les olives, que necessitarien una petita empenta final abans de la collita, allà cap a finals d'any, no? Novembre, desembre. I sí que és necessari una mica de pluja, perquè el que ha plogut en l'estiu s'evapora en seguida.
Clar,
que ha plogut al Pirineu, pues, està prou bé, i estem visquint de rendes de la primavera, que sí que va ser plujosa. Però després d'un estiu tan calorós, pues, tota l'aigua pues, ha quedat transpirada o evaporada.
Clar, totalment.
Les pluges d'ahir se van concentrant molt a la comarca més al sud de Catalunya, al Montsià. L'observatori oficial més antic de Catalunya, de Roquetes Tortosa, va replegar 180 litres. Després n'hi ha altres estacions que van superar, fins i tot algunes particulars han arribat a mesurar, no, és una dada indicativa, però no oficial, de fins a 400 litres, el qual és una autèntica bestia.
Una barbaritat, sí.
I clar, és una comarca plana, però que al darrere té muntanyes i baixaven... Bueno, aquestes zones baixaven els barrancs plens.
Que és el problema quan
plou massa.
S'ha construït
molt en les zones planes, no. I clar, pues, passa el que passa.
Clar. Molt bé, Armando, escolta, bueno, això
la setmana,
ja, pues, ja ha passat,
a veure. A una setmana molt variable, però sense gaire intensitat. És a dir, les temperatures per aquesta banda de suavitat, la d'avui ja és exagerada, 16 graus de mínima.
Hem
de recordar que al setembre van tenir dos dies de 7.
Sí, per
que
això.
La mitjana d'octubre està en 10, la de mínimes, i la de màxima en 20, 22.
I ara estem a 16.
Sí, és que, clar, n'hi ha molta variabilitat. Si el volem simplificar, no podem simplificar el nostre clima, perquè és molt variable. I una dada, pues bueno, pues continuarem en aquesta banda de temperatures, no gaire massa alta les màximes, com a màxim 24-25, però molts dies per sota, i les mínimes pues, al voltant entre 10 i 15 graus, una mica més baixa, sobretot a l'Alt Pirineu i al Vall d'Aran. I les precipitacions aniran fent. Aquesta tarda vespre pues, podien caure alguns ruixats. I el problema és que podien ser localitzadament en llocs molt petits, en llocs en una reduïda extensió molt intensos, fins a 30-40 litres, tant avui com demà, a la tarda vespre. No podem saber quan, perquè depèn de, a on exactament, perquè depèn de la nuvolada petita.
Sí, canvia molt això, no?
És que el problema actual de la previsió és que són reduïdes extensions, alta intensitat, i a la resta poca cosa o no res. I clar, és absolutament dificilíssim la previsió d'aquestes quantitats de i a quin horari, i a quin lloc, i con una precisió que la tecnologia actual no ens permet. Per això hem d'agafar pues, extensions més grans i amb una o dues o tres hores d'antelació, a vegades, com ha passat ahir, no es va poder anunciar un dia per un altre que plouria. Sabien que plouria molt al sud de Tarragona, però no exactament a la, com, exactament on va caure. Sí que estaria inclòs, però agafaven una extensió més gran per poder sentar-la, perquè després se va concentrar gairebé tot el Montsià. Bueno. És a dir, una setmana de núvols, de clarianes, de resol i de ruixats dispersos, més probables avui tarda vespre i demà també, sobretot a la part més oriental, l'Urgell, la Segarra, potser les Garrigues, el Solsonès i més cap a la costa. Mm. I la setmana continuaria amb aquesta variabilitat, és la típica del mes d'octubre. En principi no hauria de ploure moltíssim, però pot haver algun ruixat, algun xàfec localitzadament molt intens.
Bueno, doncs escolta, divendres sí. Tornem a parlar i llavors ja ens enfoquem al cap de setmana. Per cert, Armando, ara es començarà a parlar també de que aquest cap de setmana que ve, no, l'altre, arriba aquell dissabte en el que hem de canviar l'hora. Insisteixo, no és aquest proper cap de setmana, sinó no. Que serà el dissabte 25 d'octubre, però ja ara començarem a parlar del debat, de si cal, si no cal, etcètera. No? La tarda vaja, es farà de nit de seguida i al matí, sí, que ara ja jo, per exemple, ja surto de nit de casa, doncs, bueno, t'ho allarguen una mica, però no res, perquè després el temps n'avança molt. O sigui que...
Un dia comentarem aquesta qüestió, sí. Lo que acabem fent con el horari i con els canvis amunt i avall.
Clar.
Bueno,
molt bé, Armando.
Nosaltres volem tot a la nostra mida. Clar. I fins i tot la natura.
Armando, molt que bé. Tinguis bona setmana.
Bona setmana a tothom. Adéu.
Bé, el que farem ara tot seguit és buscar aquests consells legals, com tots els dilluns, des de Q2 Consultors. Per cert, que ahir diumenge és legal, eh? Ja estava previst, és un d'aquells dies festius que es pot obrir. No va obrir cap petit comerç, i ben fet que van fer. Només van obrir les grans superfícies. Jo no, ni ho sabia. Dissabte, reconec que vaig anar a un supermercat i va veure el cartell, obrim diumenge 12 d'octubre, de 9 a 9, tot el dia. No sé, cal? Realment cal? I és necessari? O, escolta, que la gent faci festa. Ja sé que les grans superfícies poden fer rotació de personal, però els petits no. I no sé si és indispensable, per exemple. Jo entenc que quan t'acostes molt a Nadal, doncs sí, però, bueno, no sé, em va sobtar, simplement, eh? No ho tenia al cap i em va sobtar. No sé, és per reflexionar-ho. Si tu tens la teva opinió, me la pots explicar al 664-526-180.
Nou Parador Gualda, menú diario a 12 euros y menú fin de semana con carne a la brasa, caragols a la llauna y más exquisiteces a 18 euros. Salón para fiestas con baile y discoteca. Habitaciones reformadas con baño, televisión y climatizadas a 50 euros doble. Amplio aparcamiento y parque infantil. Nou Parador Gualda, reserva tu comida de empresa al 973-2306-65.
Cope Lleida. Tard o d'hora acabes tenint un dubte amb temes legals i llavors és bo conèixer on et pots adreçar. I jo et diré un lloc on et tractaran de manera totalment personalitzada i jo crec que amb confiança. Eh? Mira, a internet estan a www.q2consultors.com. Són Q2 Consultors tenen oficines a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda número 57, i un número de telèfon que és fàcil de recordar i que a més t'atendran de manera totalment personalitzada, 973 28 28 18, 973 28 28 18. I a més, doncs mira, cada setmana s'acosten aquí a la ràdio i parlem d'un tema de manera més o menys genèrica, però bueno, de vegades i ens hi hem trobat, doncs que parlem d'un tema a l'atzar i et truquen persones que diuen, mira, jo justament tinc aquest problema, vaig a trucar a Q2 Consultors i acaben tenint doncs un bon resultat, per què no? Nosaltres, perquè jo no hi entenc, ens ve un advocat de Q2 Consultors, que és el Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Jo és que al final parlo de moltes coses, però d'entendre a fons entenc de poc, per no dir de no res. Per tant, prefereixo una persona que ja entengui d'un tema del que parlarem avui, que jo crec que és un d'aquells temes que té tantes cares, tantes consideracions, tantes arestes, que bueno, la llei que regeix això cada vegada es deu de complicar més. Parlo avui del tema de gravacions i revelacions. I aquí podem ficar-ho tot. Gravacions d'àudio, de so, de vídeo, fotos, més o menys íntimes, en lloc públic, en lloc privat, a casa, a la comunitat, jo què sé, i a veure què en fem després d'aquelles gravacions. Legalment, fins on se pot arribar, fins on no, la gent, com a norma, sempre diu, tu no em pots gravar, que la meva imatge és meva, però clar, si estic pel carrer, no sé si sí o si no, si jo he gravat, què em faig d'allò, què puc fer i quins problemes puc tenir, també, perquè aquesta és l'altra, no? Tot això s'ha disparat, suposo, Josep Lluís, quan els mòbils han incorporat micros i càmeres de vídeo, perquè llavors, clar, tothom portem potencialment a la butxaca una gravadora.
Sí, de fet, a veure, l'objecte avui d'aquesta, de la meva intervenció, era parlar de la gravació de la veu, no? Mm. Tot i que el tema de les gravacions, com tu dius, veu, imatge, en sentit...
Bueno, va, aquest sí, ja ho ampliarem un altre dia,
pot ser, en fi. Però avui en dia, efectivament, el telèfon mòbil ha suposat una pujada brutal. Però és que pensem avui en dia que també tenim càmeres de seguretat amb comunitats, amb empreses, amb espais públics, i hi ha la problemàtica de que alguna d'aquestes imatges pugui vulnerar el dret a la intimitat d'algú, no? Aquesta és la qüestió. Inclús, a veure, hi ha imatges que inicialment són legals i consentides, imaginem... un supermercat, un gran magatzem que tingui càmeres de seguretat, una altra qüestió és amb aquestes imatges, i estic parlant d'un supòsit de fa uns anys d'una política que al cap d'uns mesos o uns anys s'utilitza aquella imatge d'aquesta política que prenia uns perfums, però bueno, per qüestions polítiques.
Sí, van arribar als programes del cor.
Correcte, no? Perquè abans el que es discutia és, normalment el problema de la imatge venia relacionades amb persones del cor, però no amb persones normals. Avui toca parlar d'aquestes converses. Puc jo gravar una conversa? Podia estar cometent jo un delicte quan estic gravant una conversa? I la resposta a vegades no és un sí o un no, no? Sinó que depèn d'un factor clau, i és que si jo sí soc part en aquesta conversa, és a dir, qualsevol de tots dos, de tu o jo...
Parlem de conversa cara a cara o potser també per telèfon?
Conversa cara a cara, conversa per telèfon, val. Conversa de qualsevol moment entre dues persones...
O sigui, tu i jo estem parlant.
Tu i jo estem parlant, i aleshores qualsevol dels dos podria estar gravant aquesta conversa. El que no pot fer és un tercer que està fora d'aquí, que no està a fer, grava aquesta conversa. Però tu i jo podríem gravar aquesta conversa.
Sense avisar-nos?
Sense avisar-nos. Una altra qüestió és que hi ha vegades... Bueno, tots acostumats avui en dia als missatges comercials o quan contactem amb alguna administració que ens diuen que aquesta conversa pot ser gravada. Per tant, la possibilitat de gravar una conversa existeix, no? Una altra qüestió és què em faig d'aquesta conversa. I a veure, i no sempre és possible determinades converses gravar-les i difondre-les. Pensem que hi ha determinats col·lectius que tenen un deure de secret professional, per exemple, advocats, metges, capellans, és a dir, aquí entraríem en un món a part, ¿vale? Però en principi una conversa en la que jo intervinc la puc gravar, perquè al cap i a la fi no necessito consentiment de ningú, hi ha vegades que m'avisen, hi ha vegades que no, i bueno, qui participi en una conversa se la puc gravar. Una altra qüestió és què em faig d'aquesta conversa. Clar. O què em faig d'aquestes imatges. La idea és, si jo hi intervinc, sí, i si no hi intervinc, la resposta és que no. tots recordem també una cosa que encara està pendent, el tema Pegasus, de les gravacions dels polítics. És a dir, aquesta seria una conversa que no. Ja veurem que també, quan hi ha una autorització judicial, sí que pot gravar la policia, el que sigui, conversa tercers. Pensem que estem davant d'un possible delicte de descobriment i revelació de secrets. L'article 197 del 1 del Codi Penal diu lo següent, i llegeixo: el que para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro sin su consentimiento se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos u efectos personales, intercepte sus comunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproduciendo el sonido de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas tal, tal, tal. A veure, tampoc mos ho agafem literalment. Jo vinc en una comunitat que hi ha una altra persona que es diu amb el meu nom i el meu cognom.
Què dius?
Sí, el meu primer cognom mos diem igual. Uf. I de tant en quant m'apareix un sobre al meu, clar, a la meva hòstia seu o al revés. A veure, inclús alguna vegada, sense voler, he arribat a obrir aquell sobre perquè se diu igual que jo. Bueno, se li tot. És a dir, no hi ha un ànim d'apoderar-me de res, li porto oberta, li dic, noi, disculpa, oi me la porta a mi, mira...
Quina casualitat,
però a vegades sí, o a vegades penseu en una cosa tan fàcil com quan enviem un missatge per l'ordinador, que hi ha dues persones que comencen igual i no m'en donen compte,
bueno, sí.
I enviem un missatge qui no toqui.
No, vale? Ja ha passat això amb WhatsApps i amb correus electrònics.
En tot arreu. Sí. És a dir, a partir d'allí, diguem-ne que hi ha situacions... Una altra qüestió és que una vegada tens una imatge que sí que ha sigut inicialment consentida, penso ara en un exemple diferent, una gravació d'una fotografia amb caire, diguem-ne, sexual, que després jo la utilitza malament. Això és diferent. La gravació inicial sí que era consentida, després ja no. I això ja t'entra contra l'honor, contra la intimitat personal, i seria il·legal i penalment perseguible, fins i tot. Què fa falta per autoritzar la gravació d'un tercer? Les gravacions judicials? Doncs pues que tinguin una autorització judicial lícita, que sigui autèntica e íntegra, és a dir, allò no val, no val allò de ratets sí, ratets no, una identificació d'interlocutors, i normalment el que es fa és transcriure aquesta gravació sencera. Però en principi la idea és que gravar una conversa és una decisió sèria, fem-ho amb la informació correcta i sempre dintre dels marcs legals i, bueno, pues, no solament d'acord a la llei, sinó, diríem, una mica més enllà, amb una mica de seny.
Sí, sí. Bueno, davant del dubte, no ho feu. Dic perquè, no perquè estigui malament o bé, sinó perquè tu allò ho emmagatzemes, se t'acaba oblidant que ho tens, queda allí amb un disc dur, amb un pendrive, o a la memòria del telèfon, o al núvol, hi ha problemes de seguretat i es filtren coses, tiro l'ordinador perquè ja no funciona i sempre hi ha algú que acaba recuperant els discs durs, val? I a partir d'allí pots acabar tenint problemes, perquè tu no ho estàs fent, però és igual, ha sortit en públic i el que l'has gravat ha sigut tu. Per tant, poca broma amb això.
No, i ara hi ha una altra qüestió que també cal tenir en compte. Hi ha vegades que jo no he fet una gravació, però m'arriba la gravació que ha fet un altre i sóc jo el que fa la difusió. Compte, perquè això també és il·legal.
Val.
És a dir, no l'he fet jo, però sí que jo sóc el que li faig la publicitat.
Per tant, poca broma. Que teniu dubtes amb això, Q2 Consultors. 973-28-28-18, 973-28-28-18. Ho dic perquè les coses no sempre són blanques o negres. És millor que truquis, t'atenguin de manera personalitzada, expliquis la teva situació i ells et diran què pots o què no has de fer. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies, bon dia, Ricard.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 50% de descuento, solo el 13 de octubre, en todas las cuñas de quesos nacionales. Válido en hipermercados, descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca en Barcelona en el Legend of the Seas. Disfrutarás de escaladas, surf, toboganes, pista de patinaje sobre sobre hielo, aprovecha Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta un 60% de ahorro con tu reserva anticipada. Consulta condiciones.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¡Qué mayor está ya Andrés! Este año comienza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
A Sports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, que ens n'anem directes cap a la una de la tarda, és dilluns, i això vol dir que hem de posar resultats esportius sobre la taula del cap de setmana principalment, que ara és quan comences a valorar... Té desgràcia això, que t'explicaré ara, perquè moltes vegades sempre ens diuen: escolta, quan hi ha bons temps, valoreu els bons temps. Que hi ha petites ensopegades, re, valora els bons temps, perquè després sempre arriben maldades. Parlo sobretot de futbol, sobretot de futbol, Però és que, Déu-n'hi-do quin cap de setmana. O sigui, allò que va dir l'entrenador del Barça l'any passat, referent al mes de novembre, em sembla, i em fan una paraula malsonant parlant del mes, doncs aquí quasi bé ho podíem extrapolar a la tardor. Bueno, dit això, et repasso ràpid els resultats dels principals equips lleidatans del cap de setmana. Amb hoquei femení, l'Alpicat va perdre a casa 1-4 davant del Palau i el Vilassana va guanyar a casa 5-0 davant del Cerdanyola. Amb hoquei masculí, el Lleida va empatar a 3 amb el Caldes a fora, i amb bàsquet femení també tenim derrota de la Seu a la seva visita a Perfumeries Avenida, 69-57. Amb bàsquet masculí, la sorpresa, jo ho sento, hi ha molta gent que ho donava per fet, i jo no, per mi és una sorpresa agradable, Barça 86, Força Lleida 91, segona jornada, segona victòria, la primera al Palau Blaugrana, i per tant per mi és una victòria històrica, ara en parlarem. En futbol, doncs a futbol, más de lo mismo. Derrota de l'AM a casa, 1-2 davant del Villarreal, que això ja ha suposat la marxa de l'entrenador de l'AM. En bàsquet, en futbol masculí, a segona federació, derrota de l'Atlètic Lleida davant d'un rival directe com és l'Espanyol B, 1-0. L'Atlètic Lleida està a la posició 16 amb descens amb 4 punts. L'AM està en darrera posició amb 2 punts. Però és que el Mollero se va empatar 1-1 amb el Montañesa i el Lleida Club de Futbol va perdre a casa davant de l'Hospitalet. El Lleida Club de Futbol són darrers amb 2 punts, els mateixos que l'AM, per exemple, i el Mollerussa ocupa la posició quinzena amb 4 punts, els mateixos que de l'Atlètic Lleida, per exemple. És a dir, després de 6 jornades i 4 equips amb 72 punts possibles, si sumem els punts dels 4 equips lleidatans de futbol, tenim 12 punts entre els 4. Entre els 4. Per tant, no hem començat gens bé en futbol. En futbol sala, derrota del Futsal Lleida 3-1 a la seva visita a la pista del Castellón. I en vòlei, derrota 3-0 davant del Arona Spring in Motion. Per tant, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do quin cap de setmana. Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana, què tal, bon dia?
Molt bon dia.
Sergi Tor, què tal, bon dia?
Bon dia i felicitar, evidentment, Albert Escuer, que va viure una jornada històrica, perquè, a més, jo especialment me n'alegro pels que aficionats del bàsquet que han estat sempre en categories inferiors, no? I ahir va fer un tuit, li volien a posar, però ara li dic ara, el seu tuit, doncs, de que va veure dues victòries a Barcelona, jo crec que el tuit seria del 20N al 12O 32 anys.
Sí, no? Del dia de la mort de Franco al nou dia de la lleidatanitat, que no és fanitat.
32 anys, no, perquè vinculava les dues victòries. Ara ens falta guanyar el Madrid perquè aquí el Madrid se l'ha guanyat amb Escariolo.
Per un moment, és que et dono pas i tu ja entres i jo et anava a dir...
Però algú no sap que el Lleida ha guanyat el bàsquet.
Espera't un moment, però espera't un moment. Mira, el Jesús, que és un oient de tota la vida, que m'ha trucat i m'ha dit, escolta, això és la triple corona. Hem guanyat el Camp Nou en futbol, a primera divisió, hem guanyat ara ja a l'ACB en bàsquet, al Palau Blaugrana, i hi ha una victòria de l'hoquei,
sí,
també, a Barcelona, per part del Lleida Llista. Però no recordava la data. Albert, tu recordes a quin any va ser la victòria de l'hoquei?
Ostres, jo és que, saps què passa? Com més gran me faig...
No, fa poc, jo crec que va ser fa 2 anys que vam fer una victòria.
A mi sona que va ser fa 2 o 3 anys, no
sí,
fa gaire.
Fa poc,
bueno,
fa
triple
poc,
corona. No? Del futbol en parlem després, però aquesta victòria és més important del que sembla, inclòs per la gent que ja deia que sí, que havíem començat molt bé. Escolta, jo no ho tenia gens clar, que s'anava a guanyar a Barcelona, per tant, la valoro moltíssim, la victòria del Força Lleida, Albert.
Home, no, jo crec que, a veure, en el fons, tots els que seguim més o menys el dia a dia del bàsquet i de l'ACB, més enllà del Hiopos, bueno, sí que veiem doncs, que el Barça, que no és que tingui mala plantilla, compte, el que passa és que la té molt curta. Per afrontar 2 competicions i anar-te'n una temporada de 70-75 partits, com pot tenir el Barça, tots van justets, perquè a més tenen les baixes de la Provítola i Núñez, i a part és una plantilla que està molt mal feta, perquè són pocs, però hi ha 3 americans, en la qual cosa cada partit n'has de descartar un. Mm. Aleshores, tenint en compte això, tenint en compte el mes 19 de Breugan, i tenint en compte, sobretot, de que enguany els equips encuentren sempre, però especialment aquest any, la força del grup és la que decidirà on acabarem la temporada, deies, home, doncs, per què no? Segurament, de totes les vegades que hem anat al Palau i anirem al Palau, doncs aquesta era la més propícia per intentar doncs, donar la sorpresa. Però clar, per això tenies que fer un partit rodó,
sí, sí,
que home, jo crec que la perfecció no existeix. Jo no li donaria un 10 al Hiopos, però sí un 9,9.
Mm-hmm. Per cert, me'n vaig a l'anècdota, no evidentment el resum ja del que va passar, que aquí pot introduir més Albert Square, però van expulsar novament, perquè no és la primera vegada, Gerard Encuentra, però l'anècdota és, amb Ribas de primer entrenador, el Lleida ha perdut algun partit? Perquè no recordo.
Sí, sí.
Ah, val, sí. Perdona, parlava des del sofà de casa del cunyadisme, però no recordo, dic, perquè també a l'Alep, quan expulsaven al Gerard, amb el Ribas sempre guanyàvem. I dic, i ara no recordava, potser el dia de Corunya, no? Bueno, el dia del Girona, clar, el dia del Girona van perdre, sí.
Sí, n'hem tingut alguns, també, que expulsen al Gerard i al Michael Carrera. Sí.
Però n'ha guanyat molts, eh? N'ha guanyat molts.
Dic una cosa, perquè hem guanyat. Però l'atracament que van perpetrar els 3 àrbitres al Hiopos Lleida és antològic, eh?
Mira, jo no ho vaig veure, Albert.
86-91 i dius, bueno, vale. Però l'atracament d'ahir va ser...
O sigui, jo no ho vaig veure i em van dir que...
Els majors atracaments que jo recordo.
Em van dir que va ser molt casero, per entendre'ns, l'arbitratge, molt, molt, eh?
No, va ser un escàndol. Mira, ara parlaves de l'expulsió de Gerard Encuentra. A Gerard Encuentra, el primer quart, Juan i Marcos reclama una falta i aixeca fins a 3 cops el braç davant dels àrbitres. Saps el gest aquest de dir, sí, home, va? L'aixeca una vegada i l'àrbitre se'l queda mirant. Però és que l'aixeca una segona i se'l queda mirant. I l'aixeca una tercera i no li xiula tècnica. I a la següent acció, per les protestes de Gerard, li xiula tècnica. Però és que el més greu és que quan s'acaba el tercer quart hi ha una protesta de la banqueta del Hiopos, però l'enèsima falta no assenyalada, i l'àrbitre se'n va cap a Albert Mateus, assistent de Gerard Encuentra, i li assenyala tècnica. Gerard Encuentra està durant l'interval del tercer i el quart quart a la banqueta, amb la qual cosa, si li haguessin assenyalat també, era la segona i era desqualificant. I just abans de començar el quart quart, un àrbitre se'n va cap allà i diu, no, tu fora. És quan el Gerard se fot les mans al cap i diu, però com que jo fora? Si l'has pitat a la... Si l'has pitat a Mateus, si l'has pitat a la banqueta. Però si he estat aquí doncs, parlant entre el tercer i el quart quart. Vull dir, és una errada ja d'aplicació del reglament per agafar aquests 3 personatges i tancar-los a la nevera i tirar la clau al riu.
Déu-n'hi-do. Per cert, també m'han explicat, perquè jo això no ho vaig poder seguir amb veu, que la retransmissió de TV3...
Bueno, jo era entrevista antològica, la mitja part.
Va ser també interessant, eh?
L'entrevista és antològica, en Brizuela.
No hi havia res.
Jo crec que el fet de tenir de conseller d'esports un exjugador de base com Berni Álvarez,
sí?
El jugador que ha prevollit a TV3, doncs ha permès que puguem tornar a veure bàsquet en català a la televisió, però jo crec que la quarta de, bueno, tenir esport en català no n'hi ha prou. Quan tu tens un producte, l'has de cuidar. Víctor Labanyini és el tercer partit que fa del Haio, doncs, aquesta temporada, insisteixo, tercer partit, i encara diu Santi Millán, encara diu Jimmy Bellmont i encara diu Cameron Wright. Jo no l'he vist, la repetició la vaig veure per la font, perquè és que me fico molt nerviós escoltant aquest home, però jo crec que TV3 ho hauria de fer mirar. Hi ha prou talent i prou gent jove en aquest país com per donar-li una rentada de cara a les transmissions de bàsquet de TV3.
1.200 lleidatans a les grades, és una, brutal, una xifra bona.
Bona, no? Brutal.
És mira, altíssima.
Si una cosa es va demostrar ahir, és que el Barça es vanta de ser més que un club, i en realitat no és més que una secció d'un club de futbol, i que té un pressupost desaforat perquè és una secció d'un club de futbol, que ahir va ficar 4 vegades vindre el Barça, que ahir va ficar la megafonia a un nivell de decibelis que deia que el Palau s'ensorrarà, i ahir qui va demostrar que és més un club és el Força Lleida.
Això l'acaba el partit o a l'inici?
No, no. A l'inici, en els temps morts, a la mitja part, a l'acabar el partit... Va ser esperpèntic. La zona de premsa està just darrere de la llotja.
Sí, correcte, no l'han canviat.
I les cares a la llotja eren de dir... Però què és això? Bueno, és el problema. No ets més que un club. Ets una secció d'un club de futbol. I això fa doncs, que quan te ve un Lleida, a la gent mal de cap li fot la teva secció de bàsquet. Clar. I això fa que 1.200, 1.300, 1.400 de Lleida et vinguin i protagonitzin una humiliació històrica. Perquè el del maig va ser brutal. Però clar, van perdre 26. Clar, l'equip no va acompanyar. Però ahir jo no ho recordo i mira que fa anys que campo, ni en futbol, ni en bàsquet, ni en cap esport. Sí, que van viure ahir al Palau Blaugrana, jo crec que, bueno, quedarà a la ment de tots els que van ser de tota la vida.
Bueno, no recordo la primera... Bueno, vam estar junts, Albert, a la primera roda de premsa del primer partit, la primera victòria, al Barris Nord, la setmana passada. I el Gerard en contra de, bueno, tranquils, pas a pas, partit a partit, i suposo que la seva filosofia serà aquesta. Però diumenge vinent, al Barris Nord, ve el València, gran partit, i ja és un partit per mantenir-se al vagó de dalt de tot.
Bueno, jo crec que no ens hem de tornar bojos.
No, ja ho sé, però...
València ve d'una doble jornada d'Eurolliga, amb tot això, amb tot el que això implica. Una mica com ahir el Barça, no perdem el món de vista, el Barça havia jugat precisament contra el València divendres, és a dir, l'equip de Joan Peñarroya, els jugadors divendres deien arribar a casa als vols de la mitjanit o més endavant, i diumenge a les 10 del matí, és a dir, 30 hores després, ja tornem a estar al Palau Blaugrana per jugar un partit. Aleshores, el València no es trobarà en un escenari bastant semblant.
Però vull dir que hem d'aprofitar aquestes situacions, que no és culpa nostra, però les hem d'aprofitar.
Clar, el que passa és que, bueno, també és veritat que fins ara s'està produint una miqueta de la tormenta perfecta pel Haio, doncs, no? Vull dir, tot li està sortint de cara. També és veritat doncs, que té equip perquè tot li surti de cara. Ahir ho comentàvem, no? Ahir aquest partit, amb el mateix escenari, és a dir, d'arribar a falta de 2 minuts empatats, el Haio posa el pep. Per què? Perquè tot que haguessin set pilotes de James Bellmont o esperar que Paulí jugués una xufla com a l'Hugo de 9 metres i trenqués el partit. Clar. Ahir què va passar? Doncs mira, és un exemple molt clar. Melvin Egin i Atuman Diang ahir fan un partit discretet tirant cap a dolent. Però en els últims dos minuts, 4 punts d'Egin, 2 faltes impedint cistelles fàcils del Barça i 2 punts, 2 rebots, 2 taps i un tir puntejat d'Atu Diagne. Què vull dir amb això? Doncs que enguany hi ha moltes mans. I ho parlem amb Paulí després fora a l'autocar, no? És que enguany tenim moltes mans. Aleshores, hem deixat de ser l'equip previsible que era en la passada temporada, on tiràvem molt del talent de James Bellmont i l'aportació doncs, d'Oriol Paulí a ser un equip en el que qualsevol et pot fer un traje mida. O sigui, Miquel Sanz, que molta gent a l'estiu es qüestionava fins i tot si continuaria l'equip perquè no li veien lloc a l'equip, en relació al rendiment està sent el millor jugador de l'equip aquesta temporada. Què li agrada? Que arriba a darrere d'hora i ja com a cirereta al pastís està fent un inici d'any brutal. És que tothom aporta. Tothom ho porta. I els que no porten en consistència, doncs, Fodrics, Kratwick, que potser si estan una miqueteta, en moments puntuals també són importants.
Bueno, diumenge a les 5 de la tarda al Barris Nord, el Força Lleida València Bàsquet. Escolta, que ens queden 5 minuts per arribar a la 1. Greus ensopegades ahir, bueno, ahir, aquest cap de setmana, de l'AM femení i de l'Atlètic Lleida. Dic l'Atlètic Lleida perquè era un rival directe a on està ara, no on suposàvem que hauria d'estar l'Atlètic Lleida, i l'AM que ja amb aquesta derrota, doncs la conseqüència és que per l'entrenador, Sergi.
Sí, menys mal que he arribat del bàsquet per parlar de victòries, perquè sí, sí, portem un setembre dur i bé, i continua la mateixa tònica, les jornades van avançant i cada cop els equips ho tenen més preocupant, perquè ja fins i tot aquesta pròxima jornada, si guanyen, encara continuarien amb descens. Ui, viu, eh? Sí que falta temps, són únicament 6 jornades, però tot va passant. Per parlar rapidíssimament, l'AM derrota 1-2 davant del Villarreal, Joan Bacardit presenta la seva dimissió, primer entrenador que cau, bé, també va caure de l'Alpicat, amb una categoria més inferior.
Bueno, de l'Alpicat és un altre tema.
Sí, sí, però no tenim temps. L'Atlètic Lleida derrota 1-0 davant de l'Espanyol B, sí, partit directe, a més un camp fantàstic, davant d'un equip que no havia guanyat, i un error doncs molt greu de Pau Torres. Va veure els últims 20 minuts, va ser un voler i no poder, la defensa de l'Espanyol en va tenir prou, demostrant novament lo bé que treballen el futbol base equips, perquè no van poder, doncs, en els últims 20 minuts crear perill davant de l'Espanyol, tot i tenir el domini, no? Una centrada, i l'error de Pau Torres va ser molt, molt greu. I el Lleida derrota 0-1 davant de l'Hospitalet.
Que, per cert, és l'únic equip que no ha marcat ni un gol.
Correcte,
encara,
no? 6 partits, 0 gols. La segona part va ser molt millor, la millor de la temporada del Lleida, però es va perdre. No sé per què, si l'Hospitalet va tirar d'una manera inconscient, perquè era molt superior, un pas enrere, i a punt va estar el Lleida d'aconseguir un empat que hagués estat just, amb dues oportunitats clares, una especialment d'Òscar Rubio. Tot això, el Lleida es cué amb 2 punts, i sí que la segona part va ser la millor, però reitero, no sé si perquè l'Hospitalet va tirar un pas enrere d'una manera molt temerària, o bé perquè el Lleida tant de bo pugui fer aquest pas endavant, i el Muixa també ensopegada, perquè era un partit directe a casa davant del Montañesa, i 1-1, doncs tots són mals resultats, comencen a petar els entrenadors, i una situació doncs molt complicada per tothom.
Albert, la situació de quin equip et preocupa més hores d'ara?
És que això és com si em preguntes si m'estimo més al papa sí, o a la mama. Jo crec que tots tenen un problema.
Sí, sí.
El cas del Lleida i l'AM, ja ho hem comentat moltes vegades, tenen un problema en el tema camp d'esports. O sigui, no tenen plantilles per jugar al camp d'esports i estan en lligues, en el cas de l'AM per qualitat i en el cas del Lleida per ofici, doncs a la que et despistes un moment, el rival et penalitza moltíssim. En el cas de l'Atlètic Lleida és que jo crec que s'havien generat unes expectatives, ho debatíem amb el Sergi fa 3 o 4 tertúlies,
sí,
pensant que l'Atlètic Lleida podria aspirar quelcom més que la permanència aquesta temporada. Que els partits, les jornades estan demostrant doncs que no, que sí, que té alguns jugadors interessants, que físicament és cert doncs que segurament té un puntet més que la majoria d'equips de la categoria, però després això s'ha de convertir en un equip i l'equip de moment no rutlla. I ara jo tinc interès en veure el proper partit a casa de l'Atlètic Lleida, perquè Gabri ja va dir en la seva penúltima roda de premsa que li haurien de donar un tomb això de defensar amb la línia tan avançada, sí, doncs a veure com ho fa, però a mi em preocupa moltíssim tot.
Sí, sí. Bé, el problema, com va dir Gabri, és que el rival, sense fer gaire cosa, et guanyen. O tu no guanyes, no? Com el dia del Girona o el dia d'ahir de l'Espanyol, que retiro, no vaig veure tot el partit per fer una anàlisi del mateix, no? Sí que l'error del porter és important, no? Perquè en una centrada, sense cap mena de perill, ja acaba en gol.
El proper partit de l'Atlètic Lleida és a casa davant del Barça Atlètic.
Bueno, i coincidència amb el Lleida València de bàsquet.
Sí, bueno, a l'hora de ficar horari, déu-n'hi-do també.
Però és que el Barça Atlètic, teòricament, és el partit més important que tu tens de cara a nivell social, no? És el Barça Atlètic, però bé, a les 5 de la tarda diumenge, no? I bé, clar, i aleshores tots s'han ficat ja, tots, que amb un partit ja no tens prou, per sortir-ne de baix. I clar, la temporada va avançant.
Sergi, és evident que els errors et penalitzen, però això ja ho sabem. És a dir, i penalitzen a tothom. El problema és quan després de 7 jornades continues tenint errors que et penalitzen.
Sí, clar, correcte. Potser
hi ha alguna cosa més. O sigui, que ahir Pau Torres falli, a mi em preocupa relativament, perquè Pau Torres és un porter que al cap de la temporada tu mires i t'acaba guanyant punts.
Clar.
De fet, ja n'ha guanyat algun aquesta temporada.
Sí.
Aleshores, no em preocupa, però és que quan és Pau Torres són els centrals, és que quan és els centrals és una pilota parada mal defensada. Quan és una pilota parada mal defensada és que t'agafen els pisats al ventre en una contra. Aleshores, clar, quan comets tants errors, és que potser hi ha alguna cosa més.
Ja. Bé,
bueno, són la cara i la creu, eh?
Sí, és
tot...
Ara,
a més, aquest cap de setmana...
Bàsquet i futbol
no,
és la cara i la creu totalment.
Quan hi ha hagut els resultats, sí. també, no? I a part, on està un i on estan els altres, però és la cara i la creu.
Albert
i el,
Square.
I l'hoquei, bueno, un bon punt a Caldes. Guanyem una 3, sí. però no és mal punt.
Albert Square, bona setmana, com sempre, una abraçada.
Igualment, gràcies.
És l'eufòria i la decepció.
Sí. Sergi Tor, bona setmana, gràcies. Soc el Ricard Álvarez, sí, sí, per això deia que quan venen bé les hem de valorar perfectament. Quan hi ha victòries, valorem-les, sisplau, que l'any passat bueno, va haver aquí un ambient a la ciutat raríssim. Soc el Ricard Álvarez, va, que ens plantem a la 1 de la tarda, és dilluns, ara et deixo amb el migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz, des de Lleida demà a les 12:20.